Passen 7 minuts de les 6 de la tarda. Per tal de saber el significat real d'una cimera com aquesta, podem saludar a aquesta hora el doctor internacional en ciència política, polítiques públiques i relacions internacionals. Senyor Ernesto Pascual, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bona tarda.
Deixi'm preguntar-li primer de tot quins són els punts clau per entendre la importància d'una cimera com aquesta que s'ha celebrat aquests dies a Madrid.
Bueno, el punt clau és el document que s'ha fet, de 16 folis en anglès, no són tant els petons que dona la reina Letícia o les abraçades que es dona a tothom o al Museu del Prado, sinó que això és un canvi en la política internacional, una fulla de ruta molt important per als propers 10 anys que inclueix inversions en defensa i que canvia el panorama internacional.
Ara ens deia que canvia aquest panorama internacional. La darrera cimera que va assumir un acord geoestratègic com a OTAN va ser la del 2010, quan assumia Rússia com un gran aliat. 12 anys després, només 12, la conclusió del nou acord fa veure Rússia com un enemic potencial perillós, això sí, també amb els ulls posats també cap a la Xina. Fins a quin punt afableix tot plegat la posició hegemònica fins ara dels Estats Units?
Contràriament a el que sembla, Estats Units ha aconseguit molt del que volia. Per què? Perquè, efectivament, en principi Rússia era un aliat estratègic, que també ho era per Alemanya, per Europa en general, com estem veient de la dependència del gas que teníem, no? I la OTAN estava morint després d'aquell acord, perquè en realitat no s'adequava al seu desplegament de tropes, no s'adequava a les guerres híbrides que estem vivint, que ara ja tothom coneix, no? Això de que utilitza la immigració, utilitza el pirateig informàtic, totes aquestes coses. La OTAN no estava preparada com a estructura per això. De cop i volta, la guerra d'Ucraïna ha fet revifar tota l'estructura militar de la OTAN i, de rebot, Estats Units ha aconseguit, bàsicament, el que volia. Si analitzem el que està passant, Espanya, per exemple, sense anar més lluny, ara compra més gas liquat, que és més car, a Estats Units, que el gas que ve a través de l'oleoducte d'Argèlia. O, si veiem, Trump fa aquests mateixos, fa 4 anys, estava demanant als països europeus que deixessin de ser morosos i que paguessin el 2% del PIB a la OTAN. Totes aquestes coses que no passaven, de cop i volta han passat. I Estats Units ha guanyat terreny en aquest aspecte.
Clar, ara parlàvem dels Estats Units, que en definitiva, com ens deia, reforçarà la seva presència militar en continent europeu, sense anar més lluny també a la base de Rota, la base espanyola. Afableix d'alguna manera això també les posicions d'una Europa que no aconsegueix del tot mantenir aquesta unitat estratègica?
Claríssimament. És a dir, igual que Estats Units fins i tot ha aconseguit que la OTAN senyalés a Àsia-Pacífic com la seva més gran preocupació, perquè això és una declaració molt i molt important. Ja sé que la gent està ficada amb Ucraïna i Rússia, però realment el significat de dir que Xina és un problema sistèmic és dir, sabem que vosaltres sou la meva amenaça i ara poso a tots d'acord per vigilar-vos, no? Que fins ara havia sigut jo el que estava vigilant Àsia-Pacífic i ara seran tots els països de la OTAN. De la mateixa manera que s'enforteix els Estats Units, s'afableix Europa. Europa, sota l'ègida de Macron, però ja abans, sempre havia tingut la idea de crear un exèrcit propi, una política real de defensa que no deixéssim subcontratada a la OTAN. No necessàriament sortir de la OTAN, sinó que Europa com a bloc tingués una defensa i, per tant, decidís a la OTAN també en funció dels seus interessos. Això, de moment, no ha passat, tot i que les declaracions del primer ministre alemany deixen entreveure que aquesta porta no s'acaba de tancar i això és una esperança, però, de moment, el que surt afeblit de totes aquestes negociacions és Europa com a Unió Europea.
Per últim, professor, sí que li volia preguntar per un altre dels països que ha demostrat la seva força en una cimera com aquesta, i és Turquia. Que Turquia accepti aixecar aquest veto a Finlàndia i Suècia per entrar a l'OTAN, ha de passar per sobre dels drets humans?
Gran pregunta, Joan. Però aquí li comprem, per exemple, aquí s'ha anat a Biden a veure i Johnson a veure per assegurar el petroli i el gas.
Sí, està clar.
Democràcies o... No, no, o sigui, on es jugarà el Mundial, no? Aleshores, què ha fet Turquia? Turquia té una posició, i més amb una Erdogan com a dictador, i ja es pot dir, o autoritari, si vols dir-ho així, del govern turc, té agafada la Unió Europea amb el tema de la immigració, que també tenim subcontratades el control de les fronteres, igual que Marroc, i ara ha imposat unes condicions molt clares que tenen a veure amb els kurds, que bàsicament és el seu objectiu fonamental, que ja va aprofitar en el moment de la guerra de Síria per fer ral·lis també que anaven a combatre l'estat islàmic, però li caien bombes també als kurds de cop i volta, no? Pues, tot això és molt greu, però és el que és la política real internacional que s'anteposa als drets humans, això està clar.
En fi, veurem com avança tot plegat. Doctor internacional en ciència política, polítiques públiques i relacions internacionals, senyor Ernesto Pascual, com sempre, un plaer parlar amb vostè. Que vagi molt bé, una abraçada.
Igualment, Joan. Moltes gràcies. Adéu.